Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Tarragona, 18 de gener de l'any 2003. Una trucada trenca la calma de la nit d'un dissabte d'hivern.
Bona nit, que és a casa de la Glòria. Truquem del CAP de Sant Pere de Reus. Avui la doctora Glòria Sanz no ha vingut a treballar. Volíem saber si li ha passat res.
La Glòria té 28 anys. Qui despenja el telèfon és la seva mare. Viuen juntes, també amb el pare, en un pis del centre de Tarragona. Aquell migdia ha sortit de casa per anar a treballar. Li tocava torn de guàrdia, però no s'hi ha presentat. Què li ha passat? On és la Glòria Sanz?
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Desapareix una noia a Tarragona. És la Glòria Sanz, metge de 28 anys. No ha deixat cap rastre. En un principi, la policia pensa que pot tractar-se d'una fugida voluntària, però la família no en vol ni sentir parlar d'aquesta opció. Estan convençuts que l'han segrestat, però ningú els truca ni demana rescat. Passen els dies i ella tampoc envia cap senyal. El cas desperta gran commoció en una ciutat que es bolca per intentar trobar la doctora Glòria Sanz. Manifestacions, batudes, expedicions per terra, mar i aire. Els veïns s'uneixen per sortir a buscar-la i s'omplen pàgines de diari i minuts d'informatius. Un cas que donarà moltes voltes i que acabarà resolent-se a les portes d'un avió. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
Anem a Tarragona, al gener de l'any 2003. Un mes fred, dels que conviden a quedar-se a casa, prop de la llar de foc, mentre van sonant les notícies a la ràdio. George Bush, el fill, i Saddam Hussein s'intercanvien amenaces que fan pensar en un imminent xoc entre els Estats Units i l'Iraq. A Catalunya, la presidència de Jordi Pujol encara la recta final després de 23 anys a la Generalitat. Uns mesos després hi haurà eleccions i el duel entre Artur Mas i Pasqual Maragall arriba marcat per un tema estrella. Cal reformar l'Estatut de Catalunya? Ui, com ha plogut, eh? És dissabte, 18 de gener de 2003. Juga el Barça i ja sabeu que quan hi ha futbol, tota la resta queda en segon terme. El València acaba guanyant per 2-4 al Camp Nou i deixa el Barça de Van Gaal a 17 punts del líder.
Mira el rellotge, l'àrbitre ja assenyala el final del partit. I ara, majoritàriament l'estadi es disposa a posar de manifest la seva disconformitat per la marxa de l'equip.
En Lluís i Laura han passat el dia a Barcelona i tornant cap a casa seva, a Tarragona, han sentit per la ràdio el partit i la mocadorada posterior. Quan arriben al seu pis, al carrer Santa Joaquima de Vedruna, al centre de Tarragona, es canvien i es preparen per anar a dormir. Just en aquell moment, sona el telèfon de casa. Són les 11 de la nit.
Bona nit, que és a casa de la Glòria. Truquem del CAP de Sant Pere de Reus. Avui la doctora Glòria Sanz no ha vingut a treballar. Volíem saber si li ha passat res.
L'Àurea va ràpidament a mirar la seva habitació. Allà no hi és. El Lluís baixa al garatge. El cotxe de la Glòria tampoc hi és. La Glòria Sanz és la filla del Luis i l'Àurea. Alertats per l'avís del centre d'assistència primària, miren de localitzar-la a un telèfon mòbil que a vegades porta sobre. No contesta, el té apagat. La Glòria no és a casa, no ha anat a treballar i el seu cotxe no és al garatge. El primer que els ve al cap és que hagi tingut un accident anant cap a la feina. La mare truca als hospitals de la zona per veure si en saben res. El Joan 23 i el de Santa Tecla de Tarragona no en tenen constància. Tampoc a l'Hospital Sant Joan de Reus ni al Pius de Valls. Nerviosos i preocupats, truquen a la policia. Hola, Albert Mercader.
Hola, Carles. A la comissaria de la Policia Nacional de Tarragona els diuen que seria millor esperar fins l'endemà per posar la denúncia. Diuen que és possible que durant la nit doni algun senyal. Els pares, però, no ho acaben de veure clar. Coneixen molt bé la Glòria i no els quadra gens que hagi desaparegut sense dir res. I encara menys que no hagi anat a treballar. És una noia molt responsable i estan convençuts que no faria mai una cosa així sense avisar. Al cap de poca estona, ja de matinada, en Luis decideix anar a la comissaria i formalitzar la denúncia de la desaparició de la seva filla Glòria.
La Sara Sanz, periodista de La Vanguardia de Tarragona, va seguir de prop el cas.
La Glòria és una noia de 28 anys. Aquell mateix any havia d'acabar l'especialitat en metge de família. És una noia que viu al centre de Tarragona, coneguda en el barri, en el sentit de que, bueno, viu amb els seus pares, amb el seu avi. És una persona que no té una trajectòria de res que destaqui en la seva trajectòria. Té una parella de fa 2 anys i, bueno, fa una vida totalment normal i treballa en el CAP Sant Pere de Reus.
Un cop el Luis ha posat la denúncia de la desaparició, agents de la Policia Nacional van al pis de la família per inspeccionar-lo. A primer cop d'ull, tot està en ordre. No hi detecten senyals de violència ni indicis que apunten a un robatori o una baralla. Però quan revisen a fons l'habitació de la Glòria, s'adonen d'un detall.
Se puede observar como el edredón de la cama tiene 2 manchas de sangre, con 2 focos diferenciados y paralelos a los pies de la cama. Estudiado más minuciosamente por la decoloración de las manchas y el cerco existente, pudiera ser que alguien las haya intentado limpiar por su anverso. También entre las cosas perfectamente doblada, se encuentra una toalla de color azul, con una mancha amarillenta, la cual es recogida para su estudio y análisis, ya que pudiera tratarse de la utilizada para intentar limpiar la sangre del edredón.
Y encara un apunt més.
Realizada una inspección más minuciosa de la alfombra, en uno de sus ángulos se observa un mechón de cabello agrupado de color claro, el cual también es recogido para su estudio y análisis.
2 taques de sang al llit, una tovallola amb una taca difuminada i un petit floc de cabells a l'entrada del pis. Ja veurem si en surt alguna cosa important d'aquests elements. Mentre envien les mostres recollides a analitzar, la policia intenta reconstruir els últims moviments de la Glòria.
Aquell dissabte, els seus pares havien marxat de casa a 1:15 per passar el dia a Barcelona. Havien deixat la Glòria preparant-se el dinar i uns entrepans que es volien dur a l'hospital per sopar, perquè aquell dia li tocava guàrdia. A 3:00 PM havia de començar un torn de 24 hores al CAP Sant Pere de Reus, el lloc on treballava. L'última que havia parlat amb ella era la seva germana, la Cristina. Tot i que ella ara vivia a València, mantenien una relació molt estreta i parlaven per telèfon cada dia. La Cristina, però, diu que no li havia notat res d'estrany. La germana havia parlat amb ella als vols de 2:00. Al pàrquing no hi ha el seu cotxe i a 3:00 ja no va arribar al CAP de Reus. La suposició que fan és que si li ha passat alguna cosa ha estat entre 2:15 i 3:00, perquè hauria tret el cotxe amb el temps previst per arribar a Reus.
Ells viuen al carrer Santa Joaquima Badruna, que és molt proper a la plaça Imperial Tàrraco, per tant molt proper a la T11, que és l'autovia que va de Tarragona a Reus. En 20 minuts arribes a Reus, i el CAP Sant Pere també és un CAP que està ben comunicat, i a més sent un dissabte, tampoc no és un dia que hi hagi un trànsit. O sigui que en mitja hora, 20 minuts, mitja hora, ella perfectament pot estar al CAP Sant Pere.
Com que tot indica que la Glòria ha sortit de casa amb el cotxe, però que no ha arribat a la feina, la policia també pensa que pot haver tingut un accident. No ha estat atesa a cap dels hospitals de la zona, però podia ser que fos perquè encara ningú hagués donat l'avís a emergències. Es pregunta als Mossos d'Esquadra, que tenen les competències en matèria de trànsit, si tenen constància d'algun accident. Paral·lelament, amics de la família ressegueixen el recorregut entre casa de la Glòria i el CAP on treballa per veure si troben alguna pista. Revisen carreteres, camins i, especialment, barrancs. Res de res. No localitzen el seu vehicle per enlloc. Aquell mateix dia, la policia comença a interrogar l'entorn més immediat de la Glòria.
En els primers moments es descarta que pugui ser algú proper a la família, inclús crec que és la germana, que s'explica que Glòria i el seu company havien tingut una discussió, una petita discussió, però s'hi treu ferro, és a dir, no s'hi dona més importància. Per tant, d'entrada es descarta que algú proper, perquè no era una persona que tingués un problema evident o una persona que tingués enemics aparents, no?
La Sara Sanz parla d'una discussió de la Glòria amb el seu company. Qui és aquest company, Albert?
És el Fernando Adalid. La Glòria i ell fa 2 anys que estan junts, tot i que ja s'havien conegut de ben petits, quan totes dues famílies estiuejaven a Vallanca, un poble del País Valencià. El Fernando té 32 anys i treballa de professor en una acadèmia d'anglès. També té un taxi i a les tardes, quan acaba les classes, aprofita per fer alguns serveis a Barcelona, la ciutat on ha viscut tota la vida.
Aquell diumenge, l'endemà de la desaparició, al pis de la Glòria hi ha tota la família. També el Fernando, que és dels que pitjor viu la situació. Hi ha un moment que perd la calma i es posa a cridar que si algú li ha fet mal a la Glòria, el matarà. Els agents el tranquil·litzen i li fan veure que el millor que pot fer és pensar si pot aportar alguna informació que els pugui ajudar. El Fernando declara a la policia que l'última vegada que havia parlat amb la Glòria havia estat la nit del divendres, el dia abans que desaparegués. Els diu que aquell dia havien discutit una mica per telèfon perquè ja portaven un temps que la relació no anava bé i que per això estaven decidint donar-se una mica de temps per reflexionar. De fet, la Cristina, la germana de la Glòria, quan parla amb la policia coincideix que la Glòria li havia explicat el mateix, que la darrera setmana s'havien distanciat una mica, però que ella no li donava gaire importància, que ja s'arreglaria. La policia tampoc hi dona més importància i continuen amb la investigació.
Diumenge mateix es parla amb tot el seu entorn, es parla amb companys de la feina i inclús es miren els pacients de la Glòria, revisen els pacients per si, suposo, descartar si hi havia algun problema, alguna cosa.
Tampoc hi troben res que els sembli rellevant. Ningú del seu voltant havia percebut cap indici que els fes pensar que la Glòria tingués la necessitat d'escapar-se d'alguna cosa. Però que ningú ho hagi percebut no vol dir que no hagi pogut passar. Descartada també l'opció d'un accident de trànsit, els investigadors analitzen 2 possibles hipòtesis. La primera, que hagués marxat per decisió pròpia, fugint d'algun fet o alguna situació que encara desconeixen. La segona, que algú l'hagi segrestat. Hi ha alguns elements que els fan pensar que l'opció de la desaparició voluntària és poc probable.
Sobretot que ni els pares, ni els familiars, ni ningú de l'entorn proper contemplen en cap cas aquesta possibilitat. Insisteixen que la Glòria és una noia molt responsable i familiar i que està molt arrelada a Tarragona. Mai ningú de la família havia tingut cap conflicte o cap xoc amb ella que la pogués portar a voler marxar de casa sense avisar. A més, no s'han dut res, ni roba, ni diners, ni altres pertinences que pogués necessitar si tenia la intenció de començar una nova vida.
A la seva habitació tampoc hi ha la roba de treballar, ni la bata blanca ni les sabates que fa servir al centre assistencial. Tampoc troben els entrepans que la seva mare havia vist com es preparava. Això els reafirma en la tesi que la Glòria sí que hauria iniciat el trajecte cap a Reus, un recorregut que no hauria finalitzat perquè a l'hospital ningú la va veure arribar en cap moment. Per tant, ningú posa en dubte que la seva desaparició s'hauria produït llavors. Ara bé, en aquest plantejament hi segueix havent una incògnita important. Què passa amb les restes de sang mig netejades que havien trobat al llit de la Glòria? Als pares no els sona haver-les vist abans, però no poden assegurar que no siguin d'un altre dia. Si fossin de dissabte, el dia de la desaparició, podria plantejar-se que algú l'ha segrestat, però l'opció del segrest tampoc acaba de convèncer la policia, sobretot per aquest detall sobre la Glòria i la seva família.
És una família treballadora, una família que mai ha tingut cap problemàtica, no té uns antecedents de històries estranyes. Viuen a Tarragona des de fa moltíssims anys, tenen bona relació amb tots els seus familiars. Si és una família que no està en disposició de pagar un rescat, no té massa sentit.
No sembla el tipus de família que aniria a buscar un segrestador que busqués diners ràpids. Però també podria ser que el motiu del segrest no fos econòmic. La policia demana a la família que a partir d'aquell moment sempre hi hagi gent a casa per si algú truqués per demanar un rescat. Mentrestant, la notícia de la desaparició de la Glòria ja ha transcendit els mitjans de comunicació i desperta una onada de solidaritat a la ciutat.
Aquell diumenge encara no, però dies després, al voltant de la casa també hi van veïns, gent que els coneix, és a dir, hi ha un escalf, un recolzament i un acompanyament a la família des del primer moment. També des dels primers moments es imprimeixen molts cartells. És a dir, és un cas que tota la ciutat està molt pendent d'això, perquè ràpidament transcendeix que ha passat alguna cosa greu.
Bona tarda. Avui dijous, per començar el programa, anem fins a la plaça de la Font de Tarragona. Ara, a aquesta hora, a les 7, ha començat la concentració, una asseguda, de fet, davant de l'Ajuntament de Tarragona, convocada per amics i familiars de Glòria Sans, la metgessa que va desaparèixer quan anava a treballar a Reus. Allà seguint-la hi ha l'equip de la Marga Teries. Marga, per què han decidit fer-la avui, precisament?
Doncs, Martí, de fet, han decidit fer aquesta concentració per dos motius bàsics. Un és, precisament, donar suport a la família, esperant que s'esclareixi el cas, i l'altre és demanar, doncs, això, que es solucioni quan més aviat millor.
Aquí la investigació, plaça, però, avança molt lentament. La policia no aconsegueix trobar cap pista de què li ha pogut passar a la Glòria. Ella tampoc es posa en contacte amb ningú del seu entorn ni dona cap senyal de vida. Fins que, 4 dies després de la desaparició, el dimecres 22 de gener, una persona truca a la comissaria de policia de Tarragona. Els diu que té una informació rellevant sobre el cas de la Glòria Sanz. Així ho escriu la periodista Lali Cambra al diari El País.
La colaboración ciudadana permitió ayer a la policía dar con el vehículo de Glòria Sanz Silva, la médica desaparecida en Tarragona, el pasado sábado por la tarde cuando se dirigía a su trabajo en el centro de atención primaria Sant Pere de Reus. Una vecina de Torreforta se puso en contacto con la policía alrededor de las 2 de la tarde para alertar de la existencia de un coche cuya matrícula coincidía con la del coche de la médica.
Sobre tots els mitjans, tothom parla de la Glòria Sanz, la ciutat hi ha molts cartells, ha transcendit la fotografia. Una veïna de Torreforta es fixa que hi ha el cotxe allà aparcat. Està aparcat al costat del camp de futbol, amb bateria, perfectament, no té cap desperfecte. Uns quants periodistes anem allà, parlem recordo una tenda que hi ha allà, que ens diuen que el cotxe potser feia 2 o 3 dies que estava aparcat.
Torreforta és un dels coneguts com els barris de Ponent de Tarragona. El cotxe està aparcat al carrer del Gaià, just davant d'un dels murs del camp de futbol.
Aquí cal parar atenció en com està construïda urbanísticament Tarragona, amb un centre de la ciutat molt delimitat i uns barris perifèrics que no estan enganxats al nucli urbà. De fet, en el cas dels barris de Ponent, com Torreforta, fins i tot hi ha la llera del riu Francolí entremig. Això dificulta que algú s'hi desplaci caminant. Són zones on es fa molta vida de barri, i no és gaire habitual que la gent del centre de la ciutat s'hi desplaci si no és per alguna necessitat concreta. És també una zona allunyada d'estacions de tren o d'autocar i tampoc hi ha a prop cap sortida d'autopista que ho converteixi en un possible lloc de pas.
Tenia la Glòria algun vincle amb el barri de Torreforta? A ningú del seu entorn li consta que hi tingués ni amics ni tan sols coneguts. Així doncs, què l'hauria portat a anar fins allà? Perquè hi havia deixat el cotxe? Els companys de feina expliquen que si hagués anat a fer algun tipus d'atenció mèdica a domicili, el protocol marcava que s'havia de fer amb el cotxe sanitari i sempre acompanyada d'una altra persona. Això també descartaria, en principi, l'opció que hi hagués anat a atendre un pacient. Els investigadors opten per centrar-se en el vehicle, que pot ser un element important per buscar-hi pistes que puguin orientar la recerca. Es desplacen fins allí i comproven que, efectivament, es tracta del Seat Ibiza blanc de la Glòria. La inspecció inicial ja serveix per veure que no hi ha senyals de violència. Quan obren el maleter hi troben una bossa de la marca Pierre Cardin. A dins hi ha la roba de metge de la Glòria i una altra bossa més petita amb 2 entrepans. El vehicle s'envia a la policia científica perquè examini si hi ha restes o empremtes que els puguin aportar alguna informació valuosa.
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
La troballa del cotxe, lluny d'oferir pistes, encara desconcerta més els investigadors. No aconsegueixen identificar cap motiu de per què la Glòria hauria anat fins allí. Ara bé, Torreforta és un lloc que va de pas al trajecte entre casa seva i el cap de Reus. Podria ser que s'hagués aturat un moment allí per algun motiu i ja no hagués pogut tornar al cotxe? O podria ser que algú,
Qui fos que ara la tingués segrestada, l'hagués abordat en algun moment al seu cotxe, l'hagués obligat a conduir fins allí i haguessin canviat de vehicle i fugit en un altre. També ho veuen com una possibilitat.
Pensen en que algú, no algú proper a la família, sinó que algú ha pogut agafar-la, segrestar-la, emportar-se-la, que pot haver-hi una agressió. Són aquells moments que tampoc ningú, no?, que costa de parlar del que pot passar, però tothom dibuixa un escenari de segrest.
Però cap dels suposats segrestadors s'ha posat en contacte amb ningú de la família o del seu entorn. No sembla la manera clàssica d'actuar en aquestes situacions. Si no és, ja ho hem dit, que el segrest no fos amb motivacions econòmiques, però ningú acaba d'entendre quines motivacions hi podria haver al darrere. Els agents intenten delimitar tots els escenaris possibles, però aquell mateix dimecres, quan feia 4 dies de la desaparició, apareix un nou element que els posarà sobre una altra pista. A la tarda, una veïna que viu al mateix bloc que la Glòria es presenta a la comissaria de policia de Tarragona. És la Montse, una menor d'edat a qui acompanya la seva mare.
La Montse vol explicar a la policia que al migdia del dissabte del dia 18 de gener, el dia de la desaparició de la Glòria, va baixar al garatge i va veure una cosa que li va cridar l'atenció. Hi havia un taxi de color negre amb les portes grogues. Li va cridar l'atenció perquè és com van pintats els taxis de Barcelona, no els de Tarragona. No estava en una plaça delimitada, sinó mal aparcat al mig del passadís central del pàrquing.
Per què aquest detall és important per als investigadors? Qui treballava a estones de taxista a Barcelona? El Fernando, la parella de la Glòria. Era el seu taxi el que la Montse assegura que va veure dissabte al migdia al pàrquing de l'edifici de la Glòria?
Quan els investigadors van prendre declaració al Fernando, al pis de la Glòria, l'endemà mateix de la desaparició, els havia dit que l'última vegada que havia parlat amb ella havia estat divendres, la nit abans de la desaparició, i que l'endemà se l'havia passat a Barcelona treballant amb el taxi. De fet, fins i tot els va ensenyar tiquets dels viatges que havia fet aquella tarda. També havia dit, però, que la setmana anterior havien discutit i havien arribat a l'acord de donar-se un temps de reflexió. En aquell moment, tots hi havien tret transcendència, la mateixa Glòria, la primera, quan li havia explicat a la seva germana. Ara bé, des d'aquell diumenge que el Fernando havia estat amb els policies i la família al pis de la Glòria i havia perdut els nervis cridant, que ningú l'ha tornat a veure. I d'això ja en fa 5 dies. Els pares de la noia hi han parlat un parell de vegades per telèfon, però després ja no han sabut res més d'ell.
La pista del taxi i la desconnexió amb la família fan que els investigadors decideixin posar el focus sobre el Fernando. Li truquen i li demanen que vagi a comissaria per tornar-li a prendre declaració.
El Fernando es mostra tranquil i predisposat i els diu que poden comptar amb la seva col·laboració pel que calgui. Aquella mateixa tarda es presenta a comissaria i es reafirma fil per randa en el que ja els havia dit, que aquell dissabte se l'havia passat treballant amb el taxi per Barcelona. Una vegada ha declarat, li demanen també que els acompanyi fins a casa seva per inspeccionar el pis que té al carrer Ramon Turró, al barri de la Vila Olímpica. Al domicili del Fernando, a Barcelona, no hi troben res que el pugui vincular amb la desaparició de la Glòria. Sí que hi ha una cosa, però, que els crida l'atenció. En una de les papereres hi troben un tros de paper rebregat. Hi ha una frase escrita en bolígraf. «Yo no le he hecho nada a Glòria, pero no sé estar sin ella». Signat Fernando. A la mateixa paperera hi troben també una capsa de pastilles de la marca Soñador, un medicament contra l'insomni. El Fernando els explica que ho està passant molt malament, que està molt afectat per la desaparició de la Glòria, que la troba molt a faltar, i que per això la nit anterior s'havia volgut suïcidar prenent-se 4 d'aquelles pastilles, i que per això havia deixat escrita aquella nota.
Pel que sembla, les pastilles l'havien deixat ben adormit, però és evident que no havien acabat amb la seva vida. Acabat l'escorcoll al domicili, li demanen que els ensenyi també el taxi. El té aparcat al mateix carrer. Aquest és l'informe que redacten els investigadors.
Realizada la correspondiente inspección al vehículo, un Nissan Primera, 4 puertas, se encuentra limpio por fuera y por dentro, posiblemente realizada esta limpieza de forma reciente. En el interior del vehículo no se observa aparentemente nada normal, por lo que se revisa el maletero del mismo, concretamente la moqueta, dando como resultado el descubrimiento de 3 pequeñas manchas de color rojo granate, así como otras 2 más difuminadas, más amarillentas. Igualmente, se constata la presencia de 7 pelos, al parecer cabello. Por todo ello, se recoge dicha moqueta para su estudio y análisis.
Acabada la inspecció ocular i amb la moqueta del maleter enviada a analitzar, la policia deixa en llibertat al Fernando. Li demanen, això sí, que estigui localitzable les properes hores per si consideren necessari tornar a parlar amb ell. La desaparició de la Glòria Sanz ha generat commoció a la seva ciutat.
Tarragona és una ciutat no massa gran i un cas així d'una família que viu al centre de Tarragona, que té el seu entorn familiar, d'amics, va ser un cop per la ciutat. També l'alcalde de Tarragona s'implica i fa crides perquè la gent vagi a buscar, perquè la gent col·labori.
La desaparició de la Glòria ocupa pàgines de diaris i minuts d'informatius i programes de televisió. També es nota al carrer. Des de la desaparició, que cada dia, a les 2 del migdia, es fan concentracions als centres mèdics de la zona demanant el seu retorn. També s'hi volquen els equips de futbol de la zona, el Nàstic de Tarragona i el Reus Deportiu, que se sumen a les crides per ajudar a localitzar-la i surten al camp amb pancartes reclamant el seu retorn a casa. Fins i tot el partit de primera divisió entre l'Espanyol i el Real Madrid, tots dos equips surten al camp amb una pancarta reclamant la tornada de la Glòria. La gent s'organitza per intentar trobar-la.
Participa Protecció Civil, Repsol ofereix un helicòpter. També s'havia de fer una búsqueda submarina el segon cap de setmana, però va fer mal temps i es va suspendre. Seguint una mica les directrius de la policia, de llocs on podien ser, la gent es reparteix en grups i es va cap a Mas Enric, es va cap als barris, després es va ampliant, no? Es va fins a Sitges, Torredembarra, etc. Imagina't, 200 persones són molta gent.
Gairebé 200 persones, voluntaris, familiars i amics de Glòria Sanz, dividits en grups, han recorregut avui la zona nord de Tarragona, els termes municipals d'Altafulla i la Riera de Gaià, buscant algun indici de la noia, de qui no se sap res des que va sortir de casa seva a Tarragona per anar a treballar a Reus. Cada vegada són més els veïns que s'afegeixen a la recerca que està coordinant Protecció Civil de Tarragona.
Els familiars ens han demanat a veure si podíem contactar amb diferents associacions de voluntaris de Protecció Civil, dels pobles, diguéssim, de Vendrell, Cunit, tot el que és la zona en direcció a Barcelona, per si aquesta setmana que ve podríem continuar la recerca ja, diguéssim, direcció cap a Barcelona, ja que la zona de Tarragona nosaltres l'hem batut tota i no hem trobat res.
Durant tot el cap de setmana, els que busquen alguna pista de Glòria s'han repartit el terreny per pentinar els voltants de Tarragona i la seva comarca. Ahir s'hi van afegir els voluntaris de Protecció Civil de Lleida i un helicòpter dels bombers.
Però cap d'aquestes recerques dona fruits. Segueix sense aparèixer cap notícia de la Glòria Sanz i a poc es van diluint les opcions que feien pensar en un segrest. Ha passat més d'una setmana de la desaparició i ningú s'ha posat en contacte amb la família per demanar un rescat. Ella tampoc ha enviat cap senyal a ningú del seu entorn. Del que sí que arriben notícies és de l'informe de la policia científica de l'anàlisi del cotxe de la Glòria. Recordeu que l'havien localitzat ben aparcat al barri de Torreforta. La policia científica ha fet una inspecció exhaustiva i només ha pogut trobar una empremta dactilar en un esprai d'ambientador que hi havia a la guantera. L'empremta és del Fernando Adalid, la parella de la Glòria. Aquest fet, per si sol, no aporta cap pista important. El Fernando i la Glòria tenen una relació i podien haver compartit cotxe sovint. No és estrany, doncs, que hi hagi una empremta a l'ambientador. Però la veritat és que els investigadors no s'havien quedat del tot tranquils després del registre del pis i les taques vermelles al maleter del taxi del Fernando. Ara, l'aparició d'aquest nou indici els acaba de convèncer de tornar-lo a cridar a declarar.
Li truquen al telèfon on li havien demanat que estigués localitzable, però el Fernando no respon a cap de les trucades. La policia també l'intenta localitzar a casa dels seus pares, però els contesten que des d'ahir que no en saben res.
El citen a declarar i li diuen que estigui disponible, però ja no se sap més. I a partir d'aquell dia, és a dir, la família tampoc no sap res més d'ell i els amics que el truquen no el troben, no participa a les búsquedes que s'estan organitzant, és a dir, a la ciutat cada cop hi ha una moguda, diguéssim, o una preocupació generalitzada i més gran. Nosaltres publiquem sobre la Glòria Sanz des del minut 1. Estem com 20 dies seguits cada dia publicant. Nosaltres, imagina't, els mitjans locals com anaven de plens. I aquest home no hi era, no apareixia.
Els investigadors, ara per ara, no tenen cap prova que vinculi directament el Fernando amb la desaparició de la Glòria. Tenen algun indici, això sí, la seva empremta a l'esprai del cotxe de la Glòria, la veïna que diu que va veure un taxi de Barcelona al pàrquing i unes taques estranyes precisament al maleter del seu taxi. però res de tot això és prou sòlid perquè pugui servir per acusar-lo. Ara bé, la seva sobtada absència fa que la policia posi en dubte el seu testimoni i decideixi investigar-lo a fons. Quan repassen la vida del Fernando Adalid, descobreixen dos elements que els criden molt l'atenció.
En primer lloc, s'adonen que aquests dos anys de relació havia estat enganyant la Glòria i la seva família. Ell els havia explicat que era professor d'anglès a l'escola d'idiomes Opening i que a les tardes, quan acabava les classes, es traia un sobresou fent de taxista i que compartia la llicència amb un treballador que tenia contractat. La policia descobreix que mai havia tingut cap relació amb cap acadèmia d'anglès.
Aquesta que sentireu és la Cristina, la germana de la Glòria, en una entrevista que va donar al programa En Directe de TV3.
Home, la veritat és que en un principi no t'ho pots creure, no? Perquè dius, no pot ser que durant dos anys i mig una persona, no?, que era ja propera a la família, pues que ara pues es veu que, bueno, que tot era mentida, no? Que tot el que ens deia, que treballava a l'Opening, que si anava a un gimnàs, que si tenia amics, que tot fos mentida. És que de veritat és que no t'ho pots pensar, perquè és que quan venia aquí és que era una persona completament diferent, o sigui, superbon noi, l'estimava molt, molt carinyós. Però clar, te n'enteres d'aquestes coses i et quedes que dius, bueno, i clar, tampoc ens ajuda ni a buscar-la ni res, no? I dius, bueno, què passa, no? Estàs agobiat o alguna cosa? Tothom està igual, és que tothom estem igual.
El segon descobriment deixa encara més preocupats els investigadors. Revisant els seus expedients policials, descobreixen que té antecedents, i no per un problema qualsevol.
Se notifica que Fernando Adalid fue detenido el día 14 de noviembre de 1994 en la comisaría de Horta, en Barcelona, por un delito de amenazas y daños. Los hechos que motivaron su detención fueron frecuentes llamadas anónimas en casa de la hermana de su anterior novia, con amenazas de muerte y frases como «antes del día 20 tu mujer desaparecerá» o «antes del día 20 vamos a matar a tu esposa, no hace falta que os cambiéis de piso». En su declaración, Fernando Adalid admitió ser el autor de las llamadas.
Amb els antecedents per amenaces, les mentides, les empremtes, el desinterès per la recerca de la Glòria i la impossibilitat de localitzar-lo, els investigadors consideren que tenen prous indicis per situar-lo com a principal sospitós de la desaparició. A més, consideren que li poden atribuir un mòbil plausible. Havien iniciat un procés de ruptura de la relació. Tot plegat, convenç la jutge que autoritza intervenir les seues comunicacions i moviments bancaris. I atenció, perquè s'enduran una altra sorpresa. Quan revisen les últimes operacions bancàries del Fernando, descobreixen un moviment que els crida l'atenció. Hi ha una retirada d'efectiu en un caixer automàtic feta l'endemà que la policia registrés el seu domicili al taxi. Salten totes les alarmes quan s'adonen que està fet en un caixer al costat de l'aeroport del Prat. Però no es queda aquí la cosa. Aquell mateix dia hi ha un altre moviment registrat. És la compra d'un bitllet d'avió. Ràpidament comproven els moviments a l'aeroport i els temors es confirmen. El dia 23 de gener a les 5:10 de la tarda, el Fernando Adalid havia agafat un avió en direcció a Amsterdam.
Ens quedem tots una mica incrèduls, no?, que hagi pogut marxar. I a més perquè hi ha aquest rum-rum, no?, de on és i havia marxat. I aquell dia ja, obertament, parlant amb companys, amb amics de tant de la Glòria com de la seva germana, ja comencen a qüestionar obertament com és que l'únic sospitós ha pogut marxar.
S'ho qüestiona la premsa i també s'ho qüestiona la família de la Glòria i tota la gent que estava volcada en la seva recerca. Com podia ser que la policia hagués permès que el que en aquell moment era el principal sospitós hagués fugit a un altre país? Per si no n'hi havia prou, aquell mateix dia arriba l'informe de la policia científica.
La científica havia rebut l'encàrrec d'analitzar les taques de sang trobades al llit de la Glòria i el que els havia semblat que també podia ser sang al maleter del taxi del Fernando. L'anàlisi confirma les sospites. Les dues mostres són de sang i, a més, del mateix perfil genètic. És a dir, que la sang dels dos llocs és de la mateixa persona.
El delegat del govern, l'Àngel Sagardó, en aquell moment, és qui fa algunes declaracions i és ell qui ens convoca a la premsa i ens comenta que això, que la sang que s'ha trobat al maleter del taxi i la de casa és de la mateixa persona. És de la mateixa persona, però diu en condicional que s'estan esperant les proves per saber si és de la metgessa, però que tot indica que sí. Però sempre hi ha aquest punt de tot indica, no? No ens ho diuen com una cosa certa, però no ens diuen, escolta'm, aquesta sang és d'ella, no hi ha aquesta certesa.
El dia 29 de gener de 2003, 11 dies després de la desaparició, la jutge dicta una ordre internacional de cerca i captura contra Fernando Adalid. No se li imputen càrrecs, però es considera vital per a la investigació poder-lo tornar a interrogar. Aquell mateix dia, el Centre de Coordinació de la Interpol rep les instruccions d'investigar-lo i detenir-lo.
Els resultats de les mostres de sang trobades a l'habitació de la metgessa desapareguda han estat decisius perquè el jutge que porta el cas hagi sol·licitat l'ordre de busca per l'Interpol del nòvio de la jove, ja que se sospita que ha sortit del país. El jove Fernando Adalid Penas, taxista de professió, va declarar davant de la policia sobre el cas dimecres passat i des de l'endemà ningú en sap res.
Continua la investigació i, mentre el Fernando està desaparegut pel món, del rastreig dels seus comptes es detecta un altre moviment que preocupa la policia.
És el pagament d'un altre bitllet d'avió, aquesta vegada amb destí a Orlando, als Estats Units. En un primer moment pensen que ha fugit a Amèrica, però la sorpresa és encara més forta quan s'adonen que també hi ha el registre del vol de tornada. El Fernando havia viatjat d'Amsterdam a Orlando el dia 26 de gener. S'hi havia estat 6 dies fins que l'1 de febrer havia volat novament cap a la capital holandesa.
Si no havia aprofitat per fugir, què havia anat a fer als Estats Units? I quin lligam tenia amb Holanda? El 8 de febrer del 2003, Tarragona es desperta amb una nova sacsejada. A la redacció del Diari de Tarragona arriba un sobre amb segell holandès. És una carta del Fernando Adalid. Decideixen publicar-la a la portada.
Els familiars i amics de Glòria Sanz s'han llevat avui indignats per la carta que el nòvio de la metgessa, Fernando Adalid, ha enviat al Diari de Tarragona i que avui publica en primera plana. A la carta, el principal sospitós de la desaparició de la doctora es declara innocent i assegura que no va fugir a Holanda, sinó que hi va anar per investigar.
Això que sentireu és un fragment de la carta que hem dramatitzat.
Soy Fernando Adalid, el novio de Glòria Sanz, la chica desaparecida hace 2 semanas en Tarragona. Yo no tengo las claves de la desaparición de Glòria Sanz. Y a pesar de que hay pruebas de sangre que me incriminan a mí, no es así.
Aquella carta és molt xocant, no? Perquè en un moment on se l'està buscant, se sap que és el principal sospitós, ha fugit, i que envia una carta dient que ell no és, ostres.
La sangre hallada en el maletero de mi taxi corresponde a Glòria y es de la semana del 1 al 3 de enero de 2003, que trasladamos una cafetera, una tostadora y otro utensilio que no recuerdo. Al introducirlo en el maletero se hizo un corte en uno de los dedos, el cual se lo curé con los Kleenex que llevo siempre en el taxi. Reconozco que he dicho mentiras. Le dije que era profesor de inglés cuando en realidad he sido taxista siempre. Únicamente lo he hecho por miedo cuando la conocí, a sentirme rechazado por ella o por la familia, de lo cual me arrepiento profundamente y pido perdón a la familia Sanz Silva. Este viernes, antes de su desaparición, la llamé yo y los dos de mutuo acuerdo decidimos darnos unas semanas. Este viernes quedamos bien, incluso me dijo que me telefonearía y colgamos con toda normalidad. No me considero huido de la justicia. El último miércoles que me interrogaron no me comentaron nada de que estuviera localizable. Lo que decidí fue investigar por mi cuenta con todos los medios a mi alcance. Estoy yendo a los sitios que recuerdo que ella me comentó que le gustaría ir a estos países. He tenido que contratar investigadores privados para que me ayuden en mi tarea de encontrarla, ya que le reafirmo que la han secuestrado o se ha ido por su propia voluntad. Yo barajo estas hipótesis, ya que otra explicación no la encuentro. Cuando acabe mi propia investigación, yo, voluntariamente, me entregaré a la Policía Nacional y espero que sea con resultados positivos.
Ell marxa a Holanda perquè ell decideix fer aquesta recerca particular seva de la Glòria Sanz. I creu que pot ser allí perquè suposo que ell pensa que és un país que a ella li agradava. Cosa totalment increïble, no? Perquè si la família i la gent que la coneix des del minut 1 sap o pensa que ella no ha marxat voluntàriament, anar-la a buscar en un país que li agradaria, bueno, en fi, no té massa sentit, però encara menys quan transcendeix que ha anat als Estats Units seguint una pista que ningú sap d'on ha sortit ni que no té cap indici.
Als Estats Units, el Fernando havia contractat els serveis d'un detectiu perquè l'ajudés a trobar la Glòria. De fet, fins i tot van arribar a localitzar una Glòria Sanz, però va resultar ser una ciutadana colombiana que es deia igual que la desapareguda. La carta, però, no fa canviar els plans de la policia, que segueix amb la voluntat de detenir-lo i tornar-lo a interrogar. Finalment, el dia 4 de febrer del 2003, arriba un fax urgent a la comissaria de policia de Tarragona. És de l'ambaixada espanyola de La Haia. La policia holandesa ha detingut el Fernando.
Ha estat aquest matí, ha estat en aquell lloc, al carrer Van Boustrat, d'Amsterdam, el lloc on s'ha detingut a Fernando Adalid, el principal sospitós del cas de la doctora desapareguda. Se'l buscava, es va fer una ordre de recerca internacional centrada bàsicament a Holanda, perquè se sabia que havia viatjat a aquesta ciutat, a Amsterdam. I ara la prioritat és interrogar-lo. Interrogar-lo per saber especialment respondre la pregunta número 1. On és la doctora?
Crims. Per què matem?
El Fernando no havia intentat passar desapercebut. Havia donat el seu nom a l'hotel on s'allotjava i havia registrat el passaport. I des del 22 de gener que havia marxat de Catalunya, que no havia parat de fer servir la targeta de crèdit. Per la policia havia estat molt fàcil seguir-li el rastre. Aquell mateix dia passa a disposició judicial a Holanda.
Com que la detenció ha estat a demanda de la justícia espanyola, el jutge holandès ha de preguntar al Fernando si accepta voluntàriament ser entregat a Espanya o si, per contra, vol acollir-se a un procés d'extradició. La primera opció es pot fer de manera immediata, però si s'acull al procés d'extradició, la seva arribada a l'Estat es podria retardar durant mesos. Preveient que aquest serà l'escenari més probable, el jutge de Tarragona decideix enviar una comissió rogatòria, és a dir, una delegació policial que té la missió d'interrogar el Fernando directament en territori holandès.
El jutge holandès autoritza el viatge de la comissió rogatòria. Paral·lelament, també cita el Fernando a declarar. Amb l'ajuda d'un intèrpret, es torna a declarar innocent i insisteix en la mateixa versió que ja havia donat a la carta del Diari de Tarragona. És un relat que també corrobora presentant un diari personal que diu que havia estat escrivint les darreres setmanes. I ha recollit tots els seus moviments i reflexions mentre buscava la Glòria, tant a Holanda com als Estats Units. A més, i com a mostra de la seva predisposició a col·laborar amb la justícia, també accepta voluntàriament ser traslladat a Tarragona.
Quan la policia ja està anant cap a Holanda, ell ja ha decidit, o sigui, ell diu que sí, que vindrà aquí, i no se l'interroga. O sigui, les preguntes no se li fan, com que ell diu que ve i és una qüestió de dies, el que havia de ser setmanes o mesos, si no hagués volgut, acaben sent la mateixa setmana, es decideix que l'interrogarà la jutgessa en persona.
Els tres policies enviats per la jutgessa de Tarragona, que acaben d'aterrar a Amsterdam, no s'esperaven que el Fernando acceptés tornar a Espanya. De fet, fins i tot portaven un vídeo que havien fet gravar a la família de la Glòria per ensenyar-li i pressionar-lo perquè col·laborés amb la investigació. Finalment, res d'això fa falta. El Fernando diu no tenir cap inconvenient a posar-se a disposició de la justícia. És el dia 10 de febrer. Aviat farà un mes de la desaparició. El Fernando i els agents ja són a l'aeroport d'Amsterdam a punt per embarcar. És en aquest moment que a un dels policies li arriba l'informe de l'ADN de les taques de sang que s'havien trobat al taxi i al llit de la Glòria.
Se extrae ADN de las muestras halladas y se determina que su perfil genético es idéntico entre ellas y, a su vez, idéntico al que se obtiene de uno de los cepillos de dientes de la desaparecida. El mismo perfil genético es compatible con los de los padres de la desaparecida.
Es confirma que la sang del maleter del taxi y la de la habitación es de la Glòria Sanz. De fet, a la carta que el Fernando havia enviat al Diari de Tarragona ja ho apuntava. Recordeu que, segons la seva versió, la Glòria s'havia fet un tall un dia mentre transportaven una cafetera. La gent li explica al Fernando i el que passa els deixa descol·locats a tots. El Fernando s'ensorre. Després de setmanes construint una història, negant que tingués res a veure amb el cas i dient que estava col·laborant de manera activa a trobar-la, confessa la policia que ell és el responsable de la desaparició de la Glòria Sanz.
Imagino que durant tots aquests dies ell s'ha anat fent la seva història, no? Ell ha construït un relat, però que hi havia tantes contradiccions en el seu relat que més tard o més d'hora les proves no avalaven el que ell estava dient. I llavors imagino que arriba un moment que va arribar al seu límit i ho va deixant a tot. I es diu que ell l'ha matat.
La sobtada confessió trastoca els plans. La comitiva tenia previst anar directament al jutjat de Tarragona per fer l'interrogatori, però no hi arribaran. El Fernando, ensorrat el castell de cartes que s'havia construït, opta per col·laborar i ofereix a portar-los fins al lloc on va amagar el cadàver de la Glòria. Aquella mateixa nit, la comitiva recorre la carretera nacional 340 fins a Vallirana. Allí agafen una pista forestal que porta a la zona boscosa coneguda com els Boscos del Lledoner, a la Serra de l'Ordal. No els cal allunyar-se gaire del camí per arribar al lloc on el Fernando havia abandonat el cos. No estava enterrat, sinó lleugerament cobert per unes quantes branques. Es veia a simple vista. 21 dies després de la desaparició de la Glòria Sanz, la recerca acaba de la pitjor manera possible. L'endemà, l'autòpsia aporta més informació.
La causa de la mort ha estat una insuficiència respiratòria d'asfíxia mecànica per estrangulació manual, presentant un trencament de la banya dreta del cartílag tiroides. Les contusions cranials són de caràcter lleu. La més important, una ferida contusa a la regió occipital, que solament justifica un sagnat cridaner, però no implica rellevància vital.
La Glòria havia mort estrangulada. A més, tenia una ferida a la part de darrere del cap que havia sagnat, un detall que explicaria les taques de sang que s'havien trobat. Ja a comissaria, el Fernando explica què va passar aquell dissabte 18 de gener a Tarragona.
De fet, la narració del Fernando arrenca una setmana abans, el 12 de gener. Aquell dia, tots dos s'havien vist a Tarragona i havien discutit. La Glòria li havia demanat aturar un temps la relació per reflexionar. Aquell mateix divendres, després de la conversa, el Fernando va tornar a Barcelona i no la va tornar a veure fins al cap de setmana següent. El dissabte, dia 18, va tornar a Tarragona. Volia parlar amb ella i arreglar-ho. Coneixia els hàbits de la Glòria i va decidir esperar-la dins el pàrquing de l'edifici, al carrer Santa Joaquima de Badruna. I va accedir aprofitant que un veí havia obert la porta per treure el seu cotxe. Al voltant de 2:45 de la tarda, la Glòria va baixar al pàrquing per agafar el cotxe i anar a treballar. S'hi va trobar el Fernando, que l'esperava.
El Fernando li va dir que volia parlar amb ella. Per no fer-ho al garatge, aprofitant que els pares de la Glòria havien marxat, van decidir pujar al pis, a la quarta planta del mateix bloc. La sentència recull què va passar al pis de la Glòria.
Reanudaron la conversación en el dormitorio, donde la mujer pronto la dio por terminada y decidió salir de su habitación. Inesperadamente, el acusado le cortó la salida situándose ante la puerta y la empujó, causando la caída de la mujer al suelo y recibiendo un leve golpe en la cabeza al rozar con el borde de una mesilla. Gloria se levantó y trató de escapar sin conseguirlo, porque el acusado la empujó de nuevo y le hizo caer sobre la cama. En esta posición se colocó encima de la víctima y, con ánimo de causar su muerte, la cogió por el cuello y apretó fuertemente sus manos, obstruyendo sus vías respiratorias el tiempo suficiente hasta comprobarla muerta por estrangulamiento. Acto seguido, el acusado trasladó el cadáver hasta el maletero del taxi de su propiedad, que había estacionado previamente en el parking de la víctima. Luego, estacionó el taxi en la calle, en las inmediaciones del inmueble. Después, tomó el coche de Gloria y se trasladó al barrio de Torreforta, de Tarragona, donde dejó abandonado el automóvil. Regresó al lugar donde se hallaba el taxi de su propiedad y se dirigió por la N340 hacia Barcelona. En el término municipal de Vallirana, salió de la carretera por una vía forestal, donde sacó el cadáver del maletero y lo arrojó entre unos matorrales.
El Fernando va estrangular la Glòria a la seva habitació. Després va voler simular un segrest. Va agafar el Seat Ibiza de la Glòria, el va portar fins a un lloc allunyat. El va deixar ben aparcat al barri de Torreforta i va tornar a l'edifici. Va entrar al taxi al garatge i va posar el cadàver al maleter i no el va veure ningú, fet sorprenent en un bloc de pisos. Va conduir per la Nacional 340 fins a la zona del port de l'Ordal i un cop allà va abandonar el cos al mig del bosc. Aquella mateixa tarda el Fernando va rentar el cotxe i se'n va anar a treballar de taxista. L'endemà, quan es va saber la notícia de la desaparició, la família li va trucar i ell va tornar a Tarragona. Va estar-se tot el dia al pis on el dia anterior havia matat la Glòria, fent veure que estava molt afectat i preocupat per la desaparició. A partir d'aquí, va construir el seu relat. La simulació d'un intent de suïcidi, la fugida a Amsterdam, el viatge als Estats Units fent veure que la buscava o la carta que va enviar al Diari de Tarragona. El cas de la doctora Glòria Sanz havia commocionat Tarragona. La família volia un enterrament íntim i tranquil, però el suport de la gent va ser tan gran que es va haver d'acabar fent a la catedral de la ciutat. Hi van anar més de 1.000 persones. El dia 20 de setembre de l'any 2004, l'Audiència Provincial de Tarragona va condemnar el Fernando Adalid a 17 anys i 6 mesos de presó per l'assassinat de la Glòria. El juliol del 2020, el Fernando va sortir en llibertat després de complir la seva condemna. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Era un matí lluent, fora l'aparcament del súper, duies el carro ple i un abric blanc.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Albert Mercader. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta.
I sense pensar et vaig dir, et porto amb un cop de cotxe. I com si estigués preparat, 60 segons més tard, et seies al meu costat, em dic Oriol. Si no has de ser per mi, no seràs.